James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital, un programa des del qual us volem apropar a les noves tecnologies, us volem acostar al món digital i, en definitiva, volem ajudar-vos a assolir amb èxit el procés de transformació digital de les vostres organitzacions. Aquest programa, com sabeu, el fem en col·laboració amb PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. I ara, com cada setmana, comencem el programa amb l'entrevista. Un interessant personatge del món digital i del seu entorn ens visita i ens posa al dia sobre les últimes novetats del món digital. Ara i aquí comença l'entrevista. Avui tractarem un tema del que tots hem sentit parlar, però que en general se sap poc. M'estic referint al software lliure, al programari lliure. Avui intentarem saber què és, si lliure significa gratuït, per què es diu o s'anomena lliure, què té a veure amb el codi obert, amb l'open source, quines són els avantatges i els inconvenients del software lliure. I concretament, per mi, que sóc el propietari o el gerent d'una petita empresa, de què em serveix, on pot servir tot això del software lliure. Per parlar de tot això, l'entrevista d'avui la farem a un vell amic i col·laborador, no d'aquest programa, però sí de moltes coses que hem fet quan divulguem tecnologia i ciència, que és l'Òscar Ortega. Òscar, benvingut al programa.
Hola, Tomàs, benvingut, gràcies.
L'Òscar és CEO d'una empresa que es diu Betàctic, però és president també de CatPL. CatPL és la patronal catalana d'empreses de programari lliure. Però m'agradaria que ens fessis una mica 5 cèntims de què és exactament aquesta patronal o aquesta associació. Què és CatPL?
Doncs mira, CatPL és, com has ben dit, és una associació que aglutina les empreses de Catalunya que ens dediquem principalment a treballar en programari lliure. Bàsicament som aquelles empreses petites, grans, mitjanes, inclús alguna multinacional, que, diguem, el core del seu negoci, la base del seu negoci és treballar amb eines de programari lliure. Eines de programari lliure o de codi obert, també, que després ho matisarem una mica millor. Però, bàsicament, som empreses que treballem, divulguem, i, a més, l'origen de l'associació fa pràcticament quasi 20 anys que va sortir, ja va ser una mica divulgar també doncs les diferències entre el programari lliure i la resta de programari a nivell empresarial, no tant a nivell personal, sinó a nivell empresarial, per tal que les empreses puguin tindre doncs, coneixement més ampli de lo que és el programari lliure a partir de l'associació de totes elles.
Vinga, doncs comencem a assabentar-nos també nosaltres de què és tot això del programari lliure, però potser abans de parlar del programari lliure parlem del programari, perquè possiblement tenim algun oient que no saps tan sols ni què vol dir programari o software, si ho diem en anglès. Què és el programari?
Bé, el programari o software, que és la traducció en anglès, és qualsevol programa informàtic que estem utilitzant. De fet, tradicionalment hem pensat que el programari o el software era un programa, per exemple, com l'Office, no? Un programa per editar documents online, editar documents de text, però realment el programari o software és qualsevol eina informàtica que estem utilitzant. Una videoconferència, per exemple, amb una eina com Zoom, per exemple, podria ser programari. El Zoom és programari. Quan estem llegint el nostre correu electrònic amb Gmail, estem utilitzant programari, perquè hi ha un senyor darrere que t'ofereix un programa informàtic que et permet llegir els correus electrònics, escriure'ls, o un Windows, per exemple, també és un programa, un sistema operatiu, però és un programa. És a dir, qualsevol aplicació informàtica és un programa.
Va, entenem, doncs, què és la programació. És allò que fa possible que els programes que utilitzem cada dia tots funcionin, eh? Com si fossin les instruccions. Però què vol dir lliure?
Claro, aquí hi ha una diferència important. Dintre del programari, que és, en general, programes informàtics, tenim dos grans grups de programes. El programari privatiu, que seria el tradicional, el que nosaltres coneixem normalment, com per exemple el Windows, els programes que utilitzen Apple, els programes com l'Office, programes com l'Acrobat, programes habituals que utilitzem cada dia, el Gmail, que abans he parlat del Gmail, o el Hotmail o l'Outlook, són programes privatius, són programes tancats que no permeten treballar, diguem, la part interna del programa. És a dir, ens els deixen utilitzar perquè realment no són nostres, encara que els paguem, o no els paguem, perquè n'hi ha alguns que són gratuïts, el que es diu el freeware, però són programes amb els quals el propietari, per exemple, Microsoft, o Apple, o Adobe, o qualsevol d'aquests grans fabricants, ens deixen utilitzar el programa segons el que ells diguin. Quan qualsevol comença a utilitzar un programa, la primera vegada que utilitzes un programa tens una pantalleta que et diu licència d'uso o use license. La licència és la diferència. La diferència és que el programari lliure, a diferència dels programes tradicionals, diguem, té una llicència també, perquè qualsevol programa té una llicència, és a dir, té algú que l'ha fabricat o que l'ha dissenyat o que l'ha programat, però que després te dona uns permisos per utilitzar-lo. Doncs la diferència del programari lliure és que el programari lliure té uns permisos molt més oberts, té llibertat. Què vol dir llibertat? Bàsicament, el programari lliure se caracteritza perquè té quatre llibertats que ha de complir, que és, un, el pots utilitzar per el que tu vulguis, a diferència del programa privatiu, que has d'utilitzar-lo per una funció en concret. Aquí pots utilitzar-lo per el que tu vulguis. Pots accedir al programa. Evidentment, un utilitzador normal, un usuari de peu, no sabrà modificar el codi, però els programadors sabem entrar al codi i modificar-lo. Aleshores, el programari lliure permet modificar-lo. Una cosa és que tu modifiques perquè vols, el que se'l diu el hacker, no? Que modifica un programa per utilitzar-lo com ell vol, per piratejar-lo, per exemple, però això és il·legal, està saltant la llicència. En el cas del programari lliure això no passa, perquè qualsevol persona que sàpigui programar té dret a modificar-lo, sempre i quan, això sí, en algun lloc digui que això originalment està al programa, no? També pots redistribuir-lo, cosa molt important, perquè jo no puc agafar un programa privatiu i redistribuir-lo sense permís del fabricant. Jo no puc agafar el Windows i vendre'l com si fos meu. En tot cas, Microsoft m'ha d'autoritzar a vendre'l i he de pagar-li una quota al senyor Microsoft per vendre el seu programa. El programa lliure no passa això. Pots revendre o redistribuir el programa sempre i quan conservis les llibertats, que no el tanquis. Tu no pots agafar-lo, fer-te el teu i tancar-lo. Sempre ha de ser lliure, sempre ha de ser obert, que és la part aquesta del codi obert que dèiem abans, que el codi és la quarta llibertat, el codi ha de ser totalment obert sempre. Tu no pots tancar-lo, de tal forma que quan tu utilitzes alguna cosa de programari lliure, sempre has de mantenir aquella part oberta. Tu pots afegir més coses. Tu quan fas un programa, diguem que fas com a capes, no? Els programes informàtics tenen com a capes. Doncs la capa principal, si és de programari lliure, no es pot tancar. De fet, la gran majoria de programari privatiu que coneixem, el Windows, l'iOS, les aplicacions com l'Office, contenen parts més petites o més grans de programari lliure, que tu quan l'utilitzes a la llicència, si la gent se la llegís, veuria en un moment donat que, ostres, estem utilitzant això, 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 que és de programari lliure, ho han de dir. I, de fet, totes les millores que fan les tornen a pujar. És una cosa interessant que el programari lliure té, que no té el programari privatiu, que són les grans comunitats. El programari lliure, com que és molt obert, el que fa és que tota la gent que vol treballar en programari lliure, com que ha de tornar d'alguna forma el que aporta de nou, el que fa és generar grans comunitats que fan que es desenvolupi el programa de forma natural, no? Orgànica, que diem nosaltres, que és va creixent sense adonar-te i bueno, és una mica diferència important, no depèn d'un fabricant.
No, sí, per suposat. A veure, entenc que si utilitzem un programa i posem un programa que tothom més o menys coneix, un Excel, una fulla de càlcul, no? Si és, per exemple, de Microsoft, la podem utilitzar pagant el que haguem convingut, però mai podem millorar-la ni modificar-la.
No podem ni modificar. Si tu, per exemple, tens l'Excel, dius, ostres, a mi m'agradaria que l'Excel fes alguna cosa i tu ets programador, tu accedeixes al codi i el modifiques, estàs infringint la llicència. En canvi, si tu instal·les LibreOffice, que seria l'alternativa lliure de l'Excel en aquest cas, o de la suite d'ofimàtica, aquí tu pots entrar i modificar-la sempre i quan aquella modificació la tornis a posar en un repositori que es diu, perquè la resta del món la pugui dir, ostres, aquest senyor ha millorat una cosa de l'Excel, en aquest cas no, del LibreOffice, que sí, la resta del món pot utilitzar. És una diferència important.
Val. Una altra diferència important, encara que potser no hi pensem gaire, és que quan tu utilitzes un programa de codi tancat, de com li has dit, privatiu, no saps què fa aquell programa. Segurament no fa res dolent, però pot fer-ho perquè tu no ho saps. En canvi, els de codi obert, si no ho saps tu, sabrà el teu programador, però tothom pot saber què fa exactament aquell programa i si et fa la pirula o no et fa la pirula, no?
Sí, correcte, Tomàs. De fet, una de les coses per les quals ara, aquests anys enrere, molta gent confia més molt en programari lliure que abans, molt més que abans, és la privacitat. Abans, doncs no es donava importància a la privacitat de les dades. Ara mateix, amb tot el tema de xarxes socials i tal, la nostra privacitat està molt compromesa. I la gran diferència que he comentat abans del programari lliure amb el privatiu és que el codi es pot veure. Si jo no veig el que hi ha darrere, si jo no puc obrir el capó del cotxe, jo no sé si el motor té tres cilindres, té quatre, és elèctric, el soroll més o menys ho podré saber. En canvi, amb el codi obert podem obrir el capot, podem treure el motor, podem treure les vàlvules, podem treure-ho tot i podem saber, ostres, aquí hi ha un tros del codi que ens està espiant. De fet, hi ha hagut molts casos que s'està detectant que programari tancat i conegut està espiant o té la possibilitat de que algú t'espiï. Després no sé si t'espia o no. Amb el programari obert, si passa això, com que hi ha un informàtic que ràpidament ho pot detectar i ho pot modificar i ho pot amagar perquè es pot tocar, aquesta llibertat desapareix totalment. Quedes, el programari és totalment lliure per fer el que tu vulguis i per saber si t'espia o no.
Val. Un altre dubte que surt quan parlem de programari lliure és si lliure també vol dir gratuït.
Sí, aquesta part també és una pregunta estrella, sobretot per com ens guanyem la vida a les empreses que ens dediquem a això, no? Programari lliure no vol dir gratuït per defecte. Sí que és veritat que el programari lliure com a essència vol dir que una persona al programa el penja i qualsevol el pot utilitzar sense pagar, perquè és lliure. Hi ha alguns programaris lliures, sobretot quan són de codi obert, que és com la meitat de programari lliure, la meitat és lliure, la meitat no, sí que es poden obrir. Aleshores, per defecte el programari lliure és gratuït. Per defecte el programari lliure és gratuït. També hi ha programari tancat que és gratuït, que te diuen, és gratuït, Facebook és gratuït, per exemple, i és programari també, però llegeixen les teves dades i trafiquen en les teves dades. Programari lliure no, és gratuït i no trafiquen en les teves dades. Què et permet? Les empreses que ens dediquem a això ens guanyem la vida amb el servei que donem, doncs ajudant a la gent que no sap instal·lar-se el programari lliure o llogant hores o programes o...
I com es guanyen o com us guanyeu la vida de les empreses de programari lliure si en principi aquest soft és, bueno, suposo que per adaptar-lo, però en fi, explica'ns això.
Correcte. Principalment ens guanyem la vida donant el servei d'adaptació del programa, perquè una de les coses que hem vist bones del programari lliure és que el pots modificar per adaptar-lo a les teves necessitats. Moltes empreses ens diuen, molt bé, aquest programa fa 30 coses, però jo necessito que faci 33. N'hi ha 30, de les 30, 10 no em serveixen, però em voldria que fes 5 més, que no ho fa. Doncs nosaltres programant, com que podem accedir al codi, podem adaptar-lo. Aquesta és la part 1 amb la que ens guanyem la vida, adaptant el programari, és la part més important dels projectes. La part 2 és el servei, la instal·lació, el manteniment. Vol dir, vale, tu m'instal·les un programari lliure, no me costa diners, me l'adaptes, te pago un tant per adaptar-me'l, però vull que me'l mantinguis, vull que l'actualitzis, perquè també s'ha d'actualitzar, vull que el mantinguis al dia, o si tinc un problema o tinc un dubte, jo no tinc una informàtica a l'empresa i necessito que tu, quan falli alguna cosa, me l'arreglis. Aquesta és la segona part, amb el suport, amb el manteniment. La formació també és una part molt important. La majoria d'empreses de programari lliure tenim molta especialització en formar amb l'utilització. Donem un servei més especialitzat generalment a les empreses de programari lliure perquè el fem més nostre el programa, no tenim aquesta dependència del fabricant.
Una altra pregunta, perquè dintre d'aquest món surten sempre paraulotes. Programari lliure o programari privatiu o... Però hi ha una altra que és codi obert o open source. Què té a veure amb tot això?
Codi obert és una part del programari lliure. Una de les quatre lleis aquestes vol dir que el codi ha de ser obert, ha d'estar obert. Vale. Vol dir que està obert, que qualsevol pot accedir i veure'l. Quan parlem només de programari open source o de codi obert, que no és lliure, vol dir que el codi està obert, és a dir, tu pots veure, pots modificar-lo, però hi ha una de les altres tres lleis que no es compleixen. Normalment, la que no es compleix és la de la redistribució, que vol dir, per exemple, hi ha companyies com Cimbra, per exemple, és una companyia de correu electrònic molt, molt, molt coneguda, que permet retocar el codi, permet modificar-lo. De fet, ja nosaltres mateixos, com a empresa, el modifiquem habitualment, però no podem revendre'l sota cap nom. Hem de sol·licitar un permís al fabricant per revendre'l. És a dir, és una barreja entre les dues coses, entre, vale, no el puc vendre, però el puc retocar i sí que puc saber el que hi ha dintre. Bàsicament és que en programari que puc vendre, puc veure el que hi ha dintre, és un mig. Va, és el més habitual, eh?
Per anar acabant, perquè aquest programa té el temps limitat, bueno, ara et preguntaré quines són les solucions de programari lliure o d'open source més emprades, però entenc que hi ha unes quantes, tipus Excel, que són més o menys estàndard, i altres que vosaltres treballeu i particularitzeu o feu més a mida. Però d'aquestes estàndard, quines són les més emprades i les que ens recomanes realment que utilitzem perquè són, en aquest cas, gratuïtes, suposo, i són segures? Sí. En definitiva, les més emprades i les que tu ens recomanes a una petita empresa que comencem a utilitzar.
Bàsicament, les principals són el sistema operatiu, Linux és la més coneguda. Pots estalviar molts diners amb llicències utilitzant Linux. I l'altra seria el LibreOffice, precisament, que és l'edició de documents. Aquestes dues serien les principals. Gratuïtes, molt fàcils d'instal·lar. I avui en dia, abans era més complicat, però avui en dia Linux és molt senzill. Hi ha aplicacions de Linux que són més senzilles d'utilitzar que Windows. I a sobre, gasten menys recursos. Amb PCs més petits, pots, amb menys diners, te pots tindre una empresa funcionant amb 30 persones, per exemple, a meitat de cost o una quarta part del cost de Windows. I després el sistema operatiu, l'edició de documents amb LibreOffice. Després, ja a partir d'aquí, ja parlaríem d'eines, per exemple, de disseny industrial, tipus AutoCAD, aquest tipus de coses, editors de PDF. Pràcticament totes les aplicacions, dibuix, música, totes les aplicacions que tenen versió tancada, tenen la seva versió oberta i molt funcional. I ja després aniríem a les eines que estan ara més al núvol, que també són de programari lliure, que, per exemple, el correu electrònic, com Cimbra o Thunderbird, per exemple, que són aplicacions de correu molt conegudes, i tindríem aplicacions ja de gestió més avançada, com, per exemple, gestió de fitxers online, com Nextcloud o OneCloud, que són els que substituirien el Drive, el OneDrive, aquest tipus d'aplicacions també, o tindríem aplicacions de gestió empresarial. Parlem de pimes, parlem de gestió empresarial, la gestió de les facturacions. Hi ha moltes alternatives a la part ERP, com, per exemple, Odoo o Dolivar, o aplicacions que permeten gestionar la facturació, comptabilitat, o la part CRM, que també hi ha moltes empreses que ens demanen, que hi ha aplicacions molt potents de CRM, com Sugar CRM, Switch CRM, en aquest cas tenim altres aplicacions com Odoo, que també té un CRM molt potent, que ens permeten estalviar molts diners perquè no, bàsicament, sobretot no pagues per llicència d'ús. Quan parlem d'empreses, al final, si tu tens 30 usuaris i has de pagar per cada usuari, això suposa molt cost. Si hi ha un programari lliure, això no passa.
Ara sí, per anar acabant definitivament. Vale, em sembla molt bé tot el que estic sentint, però són segures, són robustes, són sòlides, però sobretot són segures o són companyies que demà passat desapareixeran i això no em passarà amb una de les clàssiques?
Sí, aquesta és una pregunta que ens fan molt. Nosaltres hi ha empreses petitetes, com la meva, per exemple, que fa pocs anys que estem, però darrere de nosaltres hi ha empreses molt grans que fa molts anys que funcionen. Començant per Microsoft. Microsoft està apostant molt pel programari lliure. És a dir, grans de les aplicacions, tot el tema de webs que funcionen pel món, està suportat amb aplicacions de programari lliure i està Microsoft darrere. És a dir, les grans companyies veuen que el programari lliure els aporta molt. Això ens dona molta confiança a les petites per continuar treballant. Tenim Red Hat, per exemple, que amb Linux és empresarial és el més important. És a dir, hi ha multinacionals que estan guanyant la vida en el programari lliure i aquestes ens donen molt aire a les petites per poder treballar. És a dir, són segures, robustes i, a més, locals. Perquè en programari lliure pots treballar amb empreses molt locals i això també està molt, molt bé avui en dia.
D'acord, Òscar. Tots els que ens esteu sentint, l'Òscar ens ha dit moltíssimes, moltíssimes coses. Evidentment, tindrem dubtes. Ja sabeu que ens podeu escriure a hola@barcelonadot.com i encantats us posarem en contacte amb l'Òscar, que és realment qui sap de què va tot això. Si el trobeu a LinkedIn, Òscar Ortega, el trobarem, oi?
Sí, sí. Si fiqueu Òscar Ortega i programari lliure, surto jo primer.
D'acord. Doncs ja sabeu, perquè segur que ha estat molt clar, però ens han quedat dubtes. Res més, se'ns ha acabat el temps. Òscar, moltes gràcies d'haver estat aquí amb nosaltres i ja et dic que d'aquí uns mesos et tornarem a convocar perquè ens posis al dia de com va evolucionar tot això.
Moltes gràcies, Tomàs.
El món de la tecnologia és un món de nous conceptes. Dia a dia apareixen noves tecnologies, noves metodologies, i és precís estar al dia. Per això, cada setmana, amb aquest espai Els nous conceptes, convidem algú perquè ens posi al dia sobre les novetats, les noves tecnologies i els nous conceptes. Bé, doncs, la part de conceptes, nous conceptes, avui aprofitem que tenim a l'Òscar al programa i volem preguntar-te per aquesta paraulota que és freeware.
El freeware o software, diguem, que és gratuït, que seria el concepte que es confon a vegades amb el programari lliure, és un software que és gratuït, és a dir, com el programari lliure, en principi, inicialment és gratuït, però no compleix cap de les altres coses, que no té cap tipus d'accés al codi, és a dir, és un programa tancat, totalment tancat. Què vol dir? Són programes que ens els regalen, amb la finalitat d'obtindre un benefici per un altre costat. No pagant directament el programa, sinó, com per exemple, obtenint les nostres dades. Exemples molt clàssics de freeware avui en dia és el Facebook o Gmail o alguna plataforma, o per exemple l'Skype, o plataformes com el Dropbox, no? Que ens el regalen, no? Te regalen una part. Diuen, no, això és gratuït, no te cobrarem per fer-lo servir. Però darrere el que fan és utilitzar les teves dades. Tot el que tu dius al Facebook, tot el que tu penges al Gmail, és susceptible de que una màquina darrere l'estigui llegint. I aquestes dades després són les que ells fan que guanyin diners. Aleshores, això és un freeware.
Val, també perquè quedi clar, perquè hi ha gent que li fa por el que acabes de dir de les nostres dades, jo crec, però crec, per això et pregunto a tu, utilitzen les nostres dades, però no les associen al nostre nom, o sí?
En principi, amb alguns programes les poden associar al nostre nom perquè donem per consentiment, com per exemple les xarxes socials, que sí que les poden utilitzar amb el nostre nom, però generalment les dades les utilitzen per influenciar amb els nostres hàbits de consum, per exemple. És una de les utilitzacions més importants. Quan tu penges els restaurants al Facebook o penges alguns fitxers al Gmail o envies correus electrònics a botigues de roba amb el Gmail, el que fan Google i aquestes grans companyies és: jo no donaré el teu nom directament a ningú, però influenciaré perquè la publicitat que t'arribi a partir d'ara doncs tingui a veure amb allò que tu estàs d'alguna forma dient, no? Tu estàs dient, a mi m'agrada anar a les marisqueries, doncs rebràs publicitat de marisqueries. Tu estàs enviant emails a un grup de gent que són fans del futbol i rebràs publicacions de futbol. Això és el que fan, no tant publicar els teus noms, això el que fan són els hackers, no?, quan entren als sistemes i publiquen noms, però sí que utilitzen les dades per influenciar amb els teus hàbits de compra. Aleshores, hi ha empreses que diuen, ostres, jo soc una marisqueria, no vull anar a enviar un e-mail a 5.000 persones, el que vull és anar a 300, però 300 que els agradin les marisqueries, perquè la resta serà com tirar els diners, no? I és una mica cap a on va el món aquest, no? Utilitzar les nostres dades per acotar i apuntar millor.
Val, doncs, i ara per posar-li una part positiva a això, perquè crec que la té, suposo que també aquestes dades serveixen per fer estudis de tendències, estudis de costums, o sigui que en el fons, després, a part de que m'envien a mi publicitat d'una marisqueria, que això pot arribar a ser intrusiu, no, però si saben que la gent de determinada edat i de determinat local, geografia, té aquests costums, això pot tenir la part positiva també, no? Estudis demogràfics, estudis...
Sí, evidentment les grans companyies aquestes col·laboren molt a conèixer millor la societat. Jo sóc partidari de les xarxes socials. Sí que és veritat que vigilo el que publico. Quan jo no vull que se sàpigui alguna cosa de la meva vida personal, doncs no la publico. Està clar, si a mi no m'importa que sàpiguin que m'agraden les marisqueries, doncs ho publico. I ja està bé, perquè inclús vaig a rebre informació molt més segmentada de publicitat d'algo que realment m'agrada. No rebré 30.000 emails. Això realment té una part bona, que és la informació que rebem, en principi, cada vegada és més precisa, no? Aleshores, és la part bona, no? I tenim molt més coneixement de la societat. Això per previndre per malalties generals o pandèmies pot arribar a servir, està clar.
D'acord, Òscar, doncs gràcies per aquesta segona intervenció teva al programa d'avui. I res, torno a dir-te que d'aquí uns mesos et tornarem a trucar. Gràcies.
Gràcies, Tomàs.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.